tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Tot i que acumula cues de manera habitual, l'AP7 no és notícia per això aquesta setmana, sinó que s'han posat sobre la taula dues possibles mesures per circular-hi. Treure el transport de mercaderies els caps de setmana i baixar la velocitat de 120 a 100 km per hora, sempre, o sigui, de manera habitual, 100 km l'hora. Doncs bé, d'aquestes dues mesures a Sabadell, doncs sembla que han trobat algú a qui li afecta tot plegat. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Doncs vista tota la diatriba que hi ha sobre aquesta via, volem parlar amb alguns dels professionals que l'han de fer servir. I per això parlem amb el director comercial de l'empresa TSB, que és en Joan Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Pau.
Joan, el TSB concretament a què es dedica?
Nosaltres som una empresa de transport i logística i estem dintre del sector de paqueteria industrial, és a dir, el que és el B2B.
Perquè ens en fem una idea, quin ús li heu de treure a l'AP7, vosaltres?
Bé, en el nostre cas, a més, és l'eix principal de connexió entre les dues principals delegacions que tenim a Barcelona, a part de tot el que és la connexió a nivell d'Europa i de la resta d'Espanya, per suposat. Però nosaltres tenim delegació aquí a Barberà, precisament aquí davant mateix de l'autopista de l'AP7, i la central a nivell de tràfic que està ubicada a Castellbisbal, amb la qual l'eix de l'AP7 per nosaltres és prioritari.
Això us suposa, per exemple, no sé, a nivell diari, treure quants vehicles i quin tipus de vehicles per aquesta via?
Mira, perquè tinguis una idea, nosaltres a Barcelona, el que és la província de Barcelona, diàriament tenim uns 120 vehicles de distribució. Quan dic distribució estem parlant des de camions, furgonetes i camions a nivell de reparto recollides, i addicionalment uns 100 trailers diàriament que fan ús de bàsicament d'aquesta àrea.
Abans d'entrar amb els possibles canvis, actualment, si us féssim una foto allò aèria des de dron del moment, en quina situació esteu? Com esteu passant aquest moment?
Jo et diria, des de fa quasi bé un any, o des de setembre de l'any passat, s'ha notat un increment de tràfic brutal. A més, nosaltres, que estem com un aparador a peu d'autopista, podem veure diàriament les cues continuades que hi ha en aquest tram, sobretot aquesta zona concretament a Barberà, amb l'enllaç després que hi ha amb l'autopista de Barcelona-Sabadell, i diàriament el grau de retenció s'ha incrementat d'una forma exponencial, bàsicament des del setembre passat.
Això suposo que és paral·lel, d'una banda, a la represa de l'activitat després de la pandèmia en el seu apogeu, però entenc que també per el final dels peatges.
Exactament, ho has definit perfecte. Són les dues causes principals. La primera, evidentment, la recuperació de l'activitat amb l'increment addicional que hi ha existit, i per una altra banda s'estan incorporant vehicles que antigament no venien per la P7, és a dir, l'alliberació dels peatges fan que molts vehicles que venien de la zona del Maresme o que venien de la zona d'Osona deixin d'utilitzar altres vies i s'hagin incorporat també a la P7.
Vosaltres estaríeu en contra d'aquesta supressió dels peatges?
Mira, no et puc donar una opinió estricta de la supressió dels peatges, perquè jo no sé si és la solució. És a dir, és molt simple, dir, la solució és tornar a posar peatges. No crec que aquesta sigui l'única solució ni la solució. Sí que, evidentment, si em dius si el posar peatges ajudaria o solventaria part de la situació, doncs s'hauria de fer una valoració molt més acurada. Realment, no et podria dir si aquesta seria la solució idònia. Evidentment, l'únic problema i el principal és que aquesta via està totalment obsoleta, i aquest és el problema principal. L'altre és que un pedaç, que no sé si solventaria o no, o una petita part d'aquesta problemàtica.
Altres solucions que s'havien dit, en el cas d'insistir en el pagament, era, per exemple, la fórmula aquella que s'havia dit de la vinyeta.
Sí, bueno, la vinyeta o l'eurovinyeta, com es fa servir també a Europa, és una possible fórmula, però que, repeteixo, no crec que sigui, en aquest cas concret, seria per parlar d'altres mals generals, però pel tema estricte de la P7, pensa que intervenen molts altres factors. És l'única via que hi ha d'enllaç amb Europa i coneix tot el Llevant i fins a Andalusia, pràcticament, i està, lògicament, en aquest tram totalment col·lapsada.
L'avió ha arribat a valorar, Joan, quan se'n va parlar, a veure això que ens costaria, o comparativament amb els peatges habituals, com us sortia?
No, sincerament, el diferencial no està calculat. Sí que és cert que nosaltres ja veníem d'un tema de peatges, perquè, a més, els nostres vehicles, dintre d'una part de transport que també fem amb ADR, estan obligats per anar per autopista, i aquesta part de peatge ja la teníem molt, molt assumida. És a dir, no hi havia, a priori, no un diferencial que fos prou important.
Després, alguna de les propostes sobre la taula, que també té els seus crítics, o millor dit, la gent que diu que no seria la solució, són les ampliacions de carrils.
Bé, fer una ampliació de carril pot ser, evidentment, quan més carrils hi ha, més solució podria ser-hi. El que passa que fer l'ampliació amb tot el sobrecost que pot existir, jo ho veig molt, molt complicat. L'altra solució, quan parlàvem de l'altre eix famós que està totalment aturat, doncs estan aquí. Realment és una solució molt complexa.
Parles del quart cinturó, d'aquests trams que sí, no estan acabats de fer, que no acaben de connectar al principi el que s'havia dit.
No, i que té tota la pinta que ni es farà, està totalment aturat.
A vosaltres us convindria pels centres que has dit de treball, no?
Jo crec que és un tema a nivell d'interès general. És cert que sempre té una repercussió a nivell de població, està claríssim. A nivell d'interès general, el tenir un quart cinturó, sigui el que sigui, amb el model que sigui, és vital.
Quan dius amb el model que sigui, podries incloure que el fet de que fos ferroviari trauria ja una part de vehicle privat?
Evidentment. És que estem parlant del corredor mediterrani, per una banda, a nivell de mercaderies, i això també ajudaria a que molt tràfic que passa a nivell de camió per la P7 pogués anar per una via d'intermodalitat, i aquesta via d'intermodalitat que nosaltres, per exemple, la utilitzem molt a França, amb un servei que surt diàriament cap a Luxemburg, que ja travessa tot França, i, com a exemple, estem enviant un promig de 4-5 tràilers diaris que no passen per cap carretera francesa, directament, o per cap autopista francesa, sinó que van directament amb el servei intermodal. Aquesta seria una de les, evidentment, de les solucions, però a partir d'aquí hi ha tota la part del transport privat que és bàsic a nivell de comunicació. I tenir doncs, els pàrquings, a més, dissuasoris, a prop de les estacions de tren, etc. Però això ja estem parlant d'una implicació brutal.
A banda d'això, el que fa actualitat aquesta setmana l'AP7, perquè tot i que les retencions, com deies tu, són diàries i habituals, diguem que una mica deixen de ser notícia, no? Perquè tot i que sigui un malestar la gent s'hi acostuma, aquesta setmana el que posa el tema d'actualitat una altra vegada són possibles mesures que s'està dient d'aplicar, d'una banda, als transportistes que no puguin circular-hi els caps de setmana.
Saps què vol dir allò de la xocolata del lloro? Doncs és el que estem dient. O sigui, aquesta mesura, no és la circulació de vehicles al cap de setmana, quan tenim, que hi ha vehicles que ja no poden circular simplement per normativa, no és cap solució. O sigui, aquesta solució realment no té cap sentit.
Llavors deien coses no tan absolutes, però com que només poguessin circular per un carril o prohibir els avançaments, alguna mesura de circulació, diguem-ne.
Mira, aquesta precisament és una de les mesures que no tenim valorades, perquè ha sortit ara, ho sentíem allò en plan globosonda, el fet de que un tràiler no pugui avançar amb un altre o un vehicle no pugui avançar amb un altre, s'hauria de mirar i a veure també si fos possible o no possible com a tal. Sí que és cert que ocupar a vegades, com hem vist, tercers carrils per segons quins vehicles, doncs em sembla també que es podria començar com a mínim a estudiar aquesta alternativa molt puntualment. Però hi ha zones que, si només circulen per un carril, la cua que pot arribar a moments determinats, per, sobretot aquí, a la zona de Barberà,
sí,
podria ser quilomètrica.
Si
ara ja hi ha cues en el carril dret habitual.
Sí.
Imagina que tots els vehicles, a més, haguessin de circular per carril dret i haguessin de patir cues de sortides que no han d'agafar.
O sigui, empitjorant les habituals, Joan?
Sí, sí, totalment.
Uh-huh. Una altra de les coses que s'està valorant ara és el fet de baixar la velocitat, és a dir, que en lloc d'anar a 120, fixar una màxima de 100.
Això no em sembla descabellat.
En quin punt us afectaria? Quina cosa bona o que no passés res podria tenir?
A nivell de transport, en res. Des del punt de vista de que la limitació dels vehicles ja no poden superar segons quines velocitats. Estic parlant de trailers i d'aquest tipus de vehicle, de vehicle gran o vehicle pesat. A nivell de vehicles més petits de distribució, doncs seria més o menys la mateixa problemàtica que pots tenir amb el vehicle particular. L'afectació no l'hem de mirar des de l'òptica de transport, la limitació de velocitat, sinó des de l'òptica més d'ús personal.
I en aquest sentit creus que baixaria l'accidentalitat?
De lògica, però això ho diu la teoria. Després s'hauria de veure si és així o no. Si per exemple, m'agradaria veure, simplement per estudi, aquí tenim un tram just davant nostre, hi ha un tram de radar de tram,
sí,
precisament, just davant nostre, i dura, no sé, són quasi 4 quilòmetres. Simplement m'agradaria saber estadísticament, perquè no disposo d'aquesta informació, quants accidents hi ha hagut en aquest tram. Perquè potser estem parlant de fer segons què, i seria més simple poder posar potser un radar de tram en segons quines zones i poder controlar d'alguna forma molt més clara la velocitat en aquest aspecte.
Clar,
sí que
perquè
és cert que el grau d'accidents és brutal, cada dia n'hi ha un.
Uh-huh.
Cada dia. Dic un o N, no sé el
sí
nombre. Però és un continu i s'ha de fer alguna cosa. El que no pot ser seguir com estem, està clar. Hi ha mesures que no agradaran a molta gent, està clar. Quan dius limitar velocitats o posar radars, però posar radars no amb un aspecte recaudatori o una finalitat recaudatòria, sinó realment amb una finalitat de poder salvar vides. I aquesta per mi és la premissa. Tenim accidents molt greus i evidentment la línia està totalment saturada. Si el reduir la velocitat pot ajudar en trams determinats i en zones determinades, doncs és una mesura que hauríem de patir tots.
Sí que és cert que he llegit, ara que des d'això d'estudis i estadístiques, que clar, un raonament, no sé si es pot aguantar o no, que feia algú a les xarxes era, si es baixa de l'ordre de gairebé un 18, un 20% la velocitat, vol dir que és el mateix temps que coincideixen més vehicles en aquesta autopista.
Mm. Sí, però aquí els experts, i això sí que és un tema que m'agradaria que ho poguessis traslladar als que poden fer aquests estudis realment de mobilitat, és què passa amb aquest flux. Per mi l'important no és el número de vehicles hora que hi ha en un moment determinat, sinó que tot el flux vagi rotllant. És a dir, a vegades el reduir la velocitat fa que hi hagi menys embussos. Aquest efecte dominó que passa quan un frena i a 3 quilòmetres enrere passa el que passa i totes
sí
aquestes explicacions que et donen, que jo no sóc l'expert per comentar-ho, no conec ni conec les tècniques i, per tant, no puc opinar. Però sí m'agradaria que opinessin aquests experts. Si d'alguna forma tu limites aquesta velocitat, per més vehicles que passin, no vol dir que si hi ha un embús més endavant, potser provoques que l'embús sigui més gran. En contrapartida, si vas a una velocitat més constant i no provoques aquestes frenades, igual hi ha menys embús. Però això sí que m'agradaria que poguessin opinar els que hi entenen. Jo no sóc l'expert en aquest cas.
Joan,
simplement parlo com a usuari, igual que tu, o sigui, en aquest sentit, crec que tots podem tenir una opinió.
Et demano també, abans d'acabar, l'opinió sobre el que és la seguretat pel que fa als robatoris, aquestes tècniques a vegades. Vosaltres, per exemple, suposo que els transportistes fan servir força les àrees de servei, no? Actualment, com ho veus?
Mira, nosaltres intentem, dintre del que és la nostra activitat, utilitzar-la els menys possibles des del punt de vista d'evitar parades, addicionals. Per una altra banda, intentem que tots els vehicles nostres siguin carrossats, és a dir, carrossats des del punt de vista de que no són amb lona, sinó que són amb caixa tancada, per evitar precisament el poder accedir a través de trencar les lones, i d'alguna forma per evitar que el vehicle estigui parat en algun lloc en una àrea de servei. El nostre tipus de servei, en aquest cas, que nosaltres els vehicles de distribució surten directament des de les nostres delegacions per fer reparto directe, ja el problema de robatoris ja no el tenim en àrees de servei com a tal, sinó que podem tenir a qualsevol punt mentre un està repartint, no? Que deixes el vehicle per entregar un paquet. Clar. I a la que et despistes, doncs ja t'han obert la furgoneta o el camió, no? Aleshores, amb això és amb el que intentem tenir el màxim de cura.
Joan, moltes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
Moltes gràcies a tu. Fins ara, Pau.
Adéu.
Doncs moltíssimes gràcies també a Pau Duran per aquesta entrevista, parlant d'un tema que aquesta setmana ha estat d'actualitat per diferents motius, aquesta AP7.